Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, reconeix errors en la gestió de la Dana, però descarrega les principals responsabilitats en el govern espanyol. En la compareixença a les Corts Valencianes, que encara dura, culpa l'executiu de Pedro Sánchez de no donar prou avisos i reclama investigar una comissió parlamentària. Almenys 10 persones mortes en un incendi en una residència de la tercera edat a Villafranca d'Ebro, a l'Aragó. Hi ha 2 residents ferits en estat crític, han estat traslladats a l'hospital. El foc s'ha declarat a les 5 de la matinada en una de les habitacions. Maten a trets un home en una terrassa d'un bar a Montgat, al Maresme, aquest matí. L'autor del tiroteig ha fugit en moto. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, diu al Matí de Catalunya Ràdio que l'enquesta del CEO sobre el català avala prendre mesures decidides per protegir la llengua. El baròmetre indica que l'ús social del català no arriba al 50% i que el 62% dels enquestats estan d'acord que es prenguin mesures. Als Estats Units, Donald Trump escull l'antivacunes Robert Francis Kennedy com a secretari de Salut i Serveis Socials. Membres del Partit Republicà, mentrestant, amenacen de boicotejar al Senat el nomenament com a fiscal general de Matt Gaetz, investigat per conducta sexual inapropiada i malbaratament de fons. Xi Jinping inaugura al Perú un megaport finançat pel règim xinès destinat a augmentar els intercanvis i la influència de Pequín a Llatinoamèrica. Tot plegat hores abans que comenci a Lima, la cimera de la regió Àsia-Pacífic, una de les últimes ocasions de Xi per trobar-se amb Joe Biden abans que marxi de la Casa Blanca. La central nuclear Vandellós 2 haurà de reforçar sistemes crítics per resistir grans terratrèmols. Un nou estudi fet en totes les centrals nuclears de l'Estat la identifica com l'única que haurà de revisar les mesures després de reavaluar el risc per la proximitat a la falla del camp. Avui arriba als cinemes la seqüela de Gladiator, dirigida pel mateix Ridley Scott, i ho fa en versió en català. També s'estrena Polvo Serán, la nova pel·lícula de Carlos Marqués Marcet, que compta amb la col·laboració de la companyia de dansa La Veronal i la cantant Maria Arnal. Els esports.
Són a punt d'esgotar-se les 50.000 entrades per al Gran Premi Solidari Barcelona MotoGP de motociclisme que es disputa aquest cap de setmana a Montmeló. Es decidirà el títol mundial entre Martín o Bañaia i serà l'última cursa de l'Eix Espargaró. La recaptació va íntegra per als afectats al País Valencià. En futbol, el central de Barça, Pau Cubarsí, és un dels 3 descartats per Luis de la Fuente per enfrontar-se a Dinamarca avui en partit de la Lliga de les Nacions. Qui sí que podria jugar és el també blaugrana Marc Casado, que debutaria amb l'equip absolut. I a l'Eurolliga de bàsquet avui, Barça-París a 8:45, amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
I el temps, cel mig ennuvolat al centre i sud. Des del Prepirineu fins al mar i les Terres de l'Ebre, no es descarta alguns plogims cap al Montsià i al Baix Ebre. Restes de boira al Pla de Lleida i al nord de la Catalunya central. Més sol al Pirineu i a Girona. Temperatura una mica més alta de dia, amb màximes de 16 a 20 graus. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem el Catalunya al dia pendents de les investigacions dels Mossos d'Esquadra sobre un crim que ha passat a plena llum del dia a Montgat, al Maresme. Un individu ha disparat a un home que era en una terrassa de Montgat fent un cafè a primera hora del matí davant la mirada incrèdula dels vianants que passaven per la zona. I aquí s'ha encarregat de gravar les imatges de l'home ensangonat ja a la cadira. Davant del bar on han passat els fets hi ha una escola. De seguida ens hi traslladarem perquè abans haurem de fer les últimes hores tant a València com a Saragossa. Sentirem també com ha respost el conseller conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, a les nefastes dades del baròmetre del CEO sobre l'ús social del català, que us explicàvem ahir, i que asseguren que no arriba aquest ús social del català al 50%. I ha estat contundent per dir que les xifres avalen que es prenguin mesures valentes per protegir la llengua, tot i que sense concretar quines, i que està a l'abast de tots, ha insistit, poder revertir-les perquè tots en som responsables. A partir de 2:15 parlarem dels càmpings que estan situats en zones inundables, després que el president Illa va dir en aquesta casa que els preocupava que 4 de cada 10 establiments estan situats en indrets que potencialment es podrien inundar, hem anat a posar el focus en un dels municipis que en té més de càmpings, que és Blanes, a la comarca de la Selva. Hi ha 11 càmpings i 10 estan en zones inundables. També passarem pel Pirineu, on els càmpings busquen fórmules per evitar que els puguin traslladar o fins i tot el tancament, si es donés el cas, i instal·laran sistemes d'alerta i de contenció per incrementar la seguretat de les seves instal·lacions. I parlant de seguretat, la central nuclear Vandellòs 2 al Baix Camp haurà de reforçar els plans per resistir grans terratrèmols, això després que un estudi que s'ha fet a totes les nuclears de l'Estat, amb una nova mètode i amb una nova tecnologia, hagi identificat que no estaria prou preparada, tot i que la possibilitat d'un gran sisme aquí doncs és molt petita. El Catalunya al dia, avui el fem amb Quim Balaguer, l'Imma Matas, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
I com deia, començarem per les dues últimes hores. D'entrada hem d'anar a les Corts Valencianes, on el president de la Generalitat, Carlos Mazón, reconeix errors en la gestió de la Dana, però descarrega les principals responsabilitats en el govern espanyol. En aquesta compareixença, a les Corts, que ja fan més d'una hora i mitja que està en marxa, perquè encara dura ara, Mazón ha culpat la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de no donar prou avisos i anuncia que demanarà comissions d'investigació tant a les Corts Valencianes com al Congrés dels Diputats. Anem cap allà, enviats especials, David Mendoza, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, Mazón ha començat demanant disculpes per la tragèdia. Diu que ha fallat tot el sistema, però s'ha defensat dient que la Generalitat Valenciana va seguir tots els protocols. S'ha tret de sobre bona part de les culpes i ha acusat el Ministeri de Teresa Rivera per no assumir més responsabilitats.
Hay quien encuentra alguna utilidad en parapetarse tras una trinchera de interpretaciones competenciales, normativas específicas y letras pequeñas de reglamentos y leyes para no hacer autocrítica sobre su gestión o su falta de ella. No voy a ser yo ni el consell que presido. Hacemos autocrítica. Hubo cosas que no se hicieron bien.
El president Mazón ha apuntat directament a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, ha acusat aquest organisme que depèn de l'Estat de desídia per haver avisat que el barranc del Poyo estava creixent de forma inesperada amb un simple correu electrònic i quan ja no hi havia res a fer. Ha carregat contra el seu responsable, que assegura no en va dir res a la reunió d'aquella tarda.
1,7 millones de botellas de un litro por segundo. Esto se envía en un simple correo electrónico, entre más de 130 correos que la Confederación manda ese día. Y lo más llamativo de todo es que la Confederación, que está presente en el CECOPI, no dijo nada.
I de moment, Mazón, en aquesta primera hora i mitja, ha passat de puntetes la seva absència a l'inici de la reunió d'emergències mentre estava dinant amb una periodista. Ha dit que va trobar trànsit de camí.
Doncs deixem que acabis d'escoltar aquesta compareixença, que, com deies, fa més d'una hora i mitja que dura, perquè ha començat 11:45, no?, aproximadament.
Sí, ha començat molt en punt, amb un minut de silenci de tots els diputats dempeus, aquesta intervenció que ja veiem que va per llarg, després serà el torn dels grups de l'oposició.
Doncs en deixem. Gràcies, Albert, bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
L'altra última hora ens porta fins a Villafranca de Ebro, l'incendi en una residència, això és a tocar de Saragossa, en aquest municipi. És un foc que ha provocat 10 morts i 2 ferits greus. El podria haver ocasionat la burilla d'una cigarreta. Aquesta és una de les hipòtesis que s'investiga mentre ja ha començat el trasllat de tota la resta dels interns que vivien en aquest centre residencial. A Villafranca d'Ebro hi tenim una unitat mòbil amb en Ramon Dalmau i l'Estela Bossoms. Estela, les víctimes han mort per inhalació de fum.
Hola, Marta. Sí, un fum que s'ha estès per una de les ales de l'edifici cap a les 5 de la matinada. En aquell moment hi havia prop de 70 interns i les dues treballadores del torn de nit. Estem parlant d'un d'una residència amb doble funció, de geriàtric i també per a persones adultes amb malalties mentals, que serien la majoria de les víctimes. La causa més probable del foc, que ha començat en una habitació, l'ha explicada Paquita Morata, la gerent de l'Associació Aragonesa per a la Dependència, que ha comparegut acompanyada de la directora del centre.
Es algo que ha sucedido de noche y, como os digo, gracias a los trabajadores. No podemos dar muchos más datos, pues porque ahora es la Guardia Civil y los medios los que tienen que estar viendo exactamente qué es lo que ha ocurrido. Sí que sabemos que ha podido ser probablemente por alguien que ha fumado en lo que es una habitación.
Tothom ha coincidit que els protocols han funcionat i s'ha destacat sobretot la ràpida actuació de les treballadores. Jorge Azcón és el president d'Aragó.
En el momento en el que las alarmas han sonado, han sido las señoras de las residencias las que se han preocupado de sacar a los residentes, de levantar a los residentes, personas mayores que además, como todos ustedes saben, en la residencia tienen problemas de salud mental, lo cual todavía ha hecho que el trabajo fuera más complicado.
Els residents que han sortit il·lesos del foc ja els han començat a traslladar a una residència nova d'Osca, on també s'hi destinarà tot el personal perquè els continuï atenent. Demà serà dia de dol a l'Aragó.
I aquí a casa nostra la policia busca des d'aquest matí l'autor dels trets que han matat un home en una terrassa d'una cafeteria de Montgat, al Maresme. L'homicida ha fugit en una moto i els Mossos han muntat un dispositiu per localitzar-lo que ha causat retencions i problemes a la mobilitat de tota aquesta zona. Anem fins a Montgat, allà hi tenim la Marta Vallès. Bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
Què en sabem de tot plegat?
Doncs mira, que els fets han passat minuts després de les 9 del matí. L'home estava en una terrassa esmorzant. Està a 40 metres de l'escola Hamelin, l'escola privada de Montgat, on hauria deixat el seu fill quan ha estat tirotejat. El tret a boca de canó li ha causat la mort a l'instant. Els Mossos busquen l'autor o autors del crim, que, com deies, han fugit en moto. Ens ho explicava el cap regional de l'operatiu de la Metro Nord dels Mossos d'Esquadra.
Aquest matí s'ha produït la mort d'una persona per l'arma de foc. En aquell moment ja s'han activat serveis policials i serveis sanitaris. La primera patrulla en arribar ha sigut de policia local. Les nostres patrulles també de Mossos arribaven ràpid i hem preservat ja el lloc. He fet un dispositiu de seguretat per allà a l'espai on s'havia produït aquest fet. Hem activat un dispositiu gàbia. S'han activat també serveis sanitaris del SEM, de suport psicològic.
Suport psicològic perquè en el moment dels trets a la terrassa del bar hi havia altres persones i també pels treballadors. Això és una zona residencial de Montgat que fins fa uns minuts ha estat acordonada per la policia. Just en aquest moment s'ha aixecat aquest cordó policial i ara mateix també una grua s'està emportant el vehicle de la víctima. Fins aquí també han arribat alguns dels seus familiars.
Doncs aquesta és la situació ara mateix, pendents del resultat d'aquestes investigacions i si acaben trobant, per tant, la persona que ha disparat aquest tret a boca de canó. Gràcies, Marta Vallès, des de Montgat. Bon dia.
Bon dia.
El govern creu que cal prendre mesures decidides per revertir el poc ús social del català, ho diu l'endemà de saber-se els mals resultats sobre la llengua que llança l'última enquesta del CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió, que indica que l'ús social no arriba en aquests moments al 50%, Montse Camps.
Sí, el baròmetre, segons ha dit al matí de Catalunya Ràdio, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, assenyala que més del 60% dels enquestats estan d'acord que s'actuï per revertir aquesta reculada i això, diu, avala que es prenguin mesures.
És del 62%, i només el 15% de la població no hi està d'acord, allò obertament. Diu, no, jo estic en contra. Per tant, en aquest marc de situació complexa i delicada, s'han de prendre mesures, i de fet, el govern n'està prenent. Jo recordo que per primera vegada a la història disposem d'una conselleria de política lingüística, estem treballant per culminar el Pacte Nacional per la Llengua.
L'enquesta també indica que només el 6% dels catalanoparlants diuen que mantenen sempre la seva llengua, però el 62% diuen que prefereixen canviar al castellà. Pel conseller, això desmenteix els discursos de persecució del castellà i insisteix que revertir aquestes dades és responsabilitat de tothom.
De vegades, la gent que sap el català no l'utilitza perquè la persona del davant doncs, no correspon amb els estereotips del que és la catalanitat tradicional, com si encara visquéssim al segle XIX. Hem de trencar aquest estereotip i hem de ser més proactius. També necessitem que la gent, els nous parlants de català, els que l'han après i no el tenen com a primera llengua, es facin seva la causa.
També creu que cal reforçar el model d'escola catalana davant la xifra que indica que el retrocés afecta sobretot els més joves.
La població nascut al país i la població que va arribant, un dels llocs on més es troben és els centres educatius. Hem de reforçar el model d'escola catalana amb el català com a eix de gravetat. Hem d'aconseguir que aquestes persones que arriben o que creixen aquí vegin la importància d'aprendre català.
Pel que fa al degoteig d'institucions que estan abandonant la xarxa X, com l'Institut Ramon Llull, una decisió que ha rebut moltes crítiques, ha dit que la Generalitat no ha obert un debat intern sobre aquesta qüestió.
Hem arribat en punt a un quart de dues. Doncs a aquesta hora, com cada dia, mirem com tenim la circulació arreu del país i la xarxa de transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Marta.
Bé, doncs en general s'està circulant prou bé, però hi ha un punt negre, ho diem a tothom que vagi cap a aquesta zona, perquè hi ha una retenció compacta, una congestió de trànsit a la B7 d'uns 6 quilòmetres de Mollet a Barberà, direcció cap al sud, sentit Tarragona. Hi ha Mossos treballant des de fa una estona i de Cerdanyola a Barberà, direcció cap al nord. Hi ha moments en què s'ha tallat el que és l'autopista. I pel que fa a la resta de carreteres, algun tram de retenció a la Nacional 2 a Pallejà, per exemple, i les rondes de Barcelona amb bosses aturades a la ronda de dalt, a la zona de Vallcarca i també Horta, sentit Besòs, i la ronda litoral de Poblenou a la Barceloneta, sentit Llobregat, i sentit Besòs a la zona de Montjuïc i més endavant de Gran Via fins a Bonpastor. A la resta, en general, s'està circulant prou bé.
I ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores, però també l'abans del cap de setmana amb en Dani Ramírez.
El dia avui ve marcat per aquesta nuvolositat, núvols baixos, poc desenvolupats, no preveiem pluja, alguna gota pot arribar a caure, alguna espurna cap al Baix Ebre, al Baix Camp o la zona del Montsià. Aquesta matinada han caigut plogims en aquest sector, Montsià, zona dels ports, de 1 a 4 litres per metre quadrat, molt poca cosa. Humitat, boires altes al Prepirineu, punts de la Catalunya central, cel estones encara ennuvolat, però en general amb més clarianes. Aquests núvols una mica més persistents a la Catalunya central, punts del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. En canvi, cada cop més clarianes pel Pirineu, Prepirineu, Girona i nord de Barcelona. Aquí la temperatura avui pujarà un parell de graus. Per tant, màximes de 18, 20, 21 graus. Demà arribant als 22, podria ser sempre fora d'aquests llocs de la boira que diumenge arribéssim a assolir els 22, 23 o 24 graus al prelitoral, comarques de Girona, i en canvi, tant demà com sobretot diumenge, hi haurà més boira, i això farà que en punts de Lleida, la Conca de Tremp, la Noguera, Comiols, punts del Prepirineu fins i tot, no s'aixequi aquesta boira. Aquí la temperatura quedaria per sota dels 10 o 12 graus. Tot això amb poca ventilació, mar de fons i un cap de setmana que no ens portarà pluges. La setmana que ve, cap a dimarts i dimecres, preveiem una notable forta baixada de temperatures, sobretot al Pirineu.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Més novetats a aquesta hora. Passen 3 minuts d'un quart de dues. El casc serà obligatori per als conductors de patinets de Barcelona. En cap cas podran circular per la vorera i hauran d'incorporar elements de seguretat com llums de posició i de frenada. Són algunes de les novetats que acaba de presentar res fa poca estona l'Ajuntament de Barcelona al govern municipal sobre l'ordenança de circulació. Anem cap a l'Ajuntament. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, molt bon dia, Marta. Doncs sí, aquí el que es pretén és endreçar la mobilitat. Tot això s'aprovarà en el plenari del mes de novembre i estaria en vigor al desembre, previsiblement, un cop publicat, potser al mes de gener. No han volgut concretar aquí la data. Aquí tenen clar que la peça més fràgil és la del vianant. L'actual normativa de circulació era del 2017 i ara s'inclouen amb els nous vehicles de mobilitat personal, patinets, monociclistes, cicles, també afecta a les bicicletes i a les motos, doncs un nou paradigma. Efectivament, on afecta més és els patinets elèctrics i el casc és la mesura estrella.
L'obligatorietat de dur casc com a vehicles de mobilitat personal són uns vehicles per una sola persona i, per tant, conseqüentment, es prohibeix l'ús per part de dues persones i, en tercer lloc, que hauran de comptar amb els elements de seguretat necessària per la seva circulació, com són les llums del davant i del darrere.
Els vehicles de mobilitat personal, a més, tindran una normativa més específica. Ho explica la tinenta d'alcalde de mobilitat.
Un BMP no pot anar per una calçada de 50 km/h. en els carrers amb velocitat 30, un BMP pot anar per la calçada, però no pot superar els 25 km/h. En els carrers bici només podran fer-ho també amb un límit de 25 km/h, i si el carril bici és amb vorera o bé és un carrer de plataforma única, amb 10 km/h com a màxim.
Hi ha algunes excepcions. Infants amb bicicleta, menors de 12 anys i acompanyants sí que podran circular per la vorera. Si no hi ha carril bici, els adults amb cadireta i nens menors de 14 també podran circular per la vorera. I serà obligatori baixar en carrers i plataformes úniques en les quals en aquell moment hi hagi acumulació de vianants. També hi ha una... es restringeix la circulació dels vehicles que fan la ciclista logística, això són repartidors que fan la seva feina o bé en bicicleta o bé amb patinets elèctrics reforçats, doncs bé, hauran de tenir-se a les zones de càrrega i descàrrega que ja estan habilitades. Tot plegat entrarà, com et deia, en vigor cap al mes de desembre, com a molt aviat, i mentrestant hi haurà temps per fer una campanya informativa perquè, evidentment, la normativa no és fàcil i és un pèl enrevessada i comporta canvis.
Està clar. Escolta, alguna novetat on dit res sobre la connexió del tramvia des de Verdaguer a Francesc Macià?
Han confirmat que serà abans del 2032 i que es farà d'una sola tongada. Aquesta és la voluntat del govern municipal. Tenen tres punts en els que hauran de treballar. És el tema dels col·lectors que passen per sota de la Diagonal. S'ha de tenir en compte a l'hora de fer aquesta obra. Hi haurà també reurbanització i, evidentment, l'obra tramviària. Tot això està... Laia Bonet ho ha deixat pendent de l'aprovació dels pressupostos, però la voluntat és fer-ho d'una sola tirada i que efectivament es connecti el tramvia des de Verdaguer fins a la plaça de Francesc Macià.
Queda clar. Gràcies, Miquel Jarque, Ajuntament de Barcelona. Bon dia.
Molt bon dia.
I ara marxem a l'Ajuntament de Tarragona perquè el plenari allà ha donat llum verda a dues de les mesures que han generat més debat també i negociacions els últims mesos. D'una banda, han prosperat els pressupostos per l'any que ve i de l'altra, s'ha aprovat l'ordenança de terrasses. Clara Chavarría Domingo, tal com estava previst, els comptes municipals s'han aprovat amb el suport de Junts i en Comú Podem.
Exacte, han prosperat amb 14 vots a favor, 10 en contra i dues abstencions. El pressupost ascendeix a 232 milions d'euros amb un increment del 3,9% respecte d'aquest any. L'objectiu del govern és mantenir la contenció de la despesa, però incrementant l'esforç en polítiques socials, habitatge i projecció de la ciutat. La regidora d'Hisenda, Isabel Mascaró, ha respost a les crítiques d'alguns partits de l'oposició, alguns dels quals apuntar que no han fet cap aportació, i que reclamaven que baixessin els impostos.
A mi sí que em sobta, en quant a la idea de la participació en ingressos de l'Estat, és que amb l'etapa en què vostès van governar per la derogació temporal de les regles fiscals, la participació d'ingressos de l'Estat sí que es podia destinar íntegrament a despesa corrent, la qual cosa a mi m'indueix a pensar que potser era també un bon moment per tenir un gest, no?, i rebaixar els impostos.
L'altre gran punt més rellevant de l'ordre del dia és la nova ordenança de terrasses, que ha obtingut molt més consens, amb 21 vots a favor, 4 abstencions del PP i un vot en contra de Vox. De fet, el text s'havia elaborat d'acord amb tots els grups municipals, a més de restauradors i veïns. Tant el govern municipal com l'oposició s'han mostrat satisfets per haver superat esculls com els horaris i destaca la importància de tenir un règim sancionador propi. Tant els pressupostos com l'ordenança de terrasses s'han aprovat inicialment i l'aprovació definitiva es trasllada al ple del mes de desembre.
Gràcies, Clara. La consellera de Salut, Olga Paner, reconeix que cal agilitzar els tràmits d'homologació de títols dels metges estrangers. Respon així a la petició de la Societat Catalana de Metges de Família, i ho dèiem, que reclama que els metges que treballen sense l'especialitat se'ls contracti només si es comprometen a fer l'examen MIR. La consellera ho ha dit des de Blanes a la Selva, on ha visitat el nou bloc quirúrgic de l'Hospital Comarcal Núria Pereira.
Hola, bon dia, Marta. Doncs sí, des d'aquí la consellera Pané garanteix que els metges que treballen a l'atenció primària tenen les competències per fer-ho, però reconeix que cal agilitzar els tràmits per fer l'homologació de títols, un procés que han parlat, diu, amb el Ministeri, que és el competent i que reconeix també la urgència.
Hi ha metges que ja són especialistes en el seu país i que potser el que hem de buscar és un sistema d'homologació aquí del seu títol més ràpid del que ho estem fent, que estem anant una miqueta a poc amb tot això.
Afegeix que per als que no tenen l'especialitat s'hauran de buscar la manera que l'obtinguin. Creu que demanar el compromís a fer el MIR no és garantia que finalment s'acabi fent. La consellera recorda que durant un temps encara caldrà anar incorporant metges estrangers perquè no n'hi ha prou.
Lo que està clar és que durant una mica de temps haurem d'estar important metges, perquè no en tenim prous, especialment en l'àmbit de l'atenció primària. D'aquí un temps aquest tema el tindrem més resolt, perquè ja s'hauran equilibrat les necessitats amb les convocatòries que fem.
Assegura que és una situació que es viu a tota Europa perquè la població envelleix i necessita més atenció primària alhora que falten metges.
Avui ha visitat l'Institut Els Alfacs de la Ràpita al Montsià un geòleg que no veu risc greu d'un nou despreniment de la pedrera que hi ha a prop del centre. Ara és el Departament d'Educació qui ha de decidir amb l'informe tècnic si els alumnes poden tornar a les aules la setmana que ve. Avui les classes sí que han quedat suspeses després del que va passar ahir. Tarragona, Martí Carot.
Tot i que el tècnic no hi veu risc greu, a la part nord del pati s'haurà de marcar un perímetre per precaució d'un possible despreniment i una empresa haurà de retirar la pedra. El regidor d'Educació, Carlos Solans, detalla les explicacions del geòleg.
I diu que de risc greu no en veu, tot i que ha assenyalat a la part nord una pedra que està assenyalant grossa, molt grossa, que pot caure. La pedra, quan se trenca, les pedres trencades poden entrar dins del recinte escolar. Llavors ha dit de fer una actuació allí, perimetre una zona del pati.
Ara queden a l'espera de l'informe tècnic i del vistiplau del Departament d'Educació. Solans confia que dilluns els 800 alumnes evacuats ahir per un despreniment de roques que no va causar danys podran tornar a les aules.
Ara estava fent l'informe lo geòleg. Este informe l'ha de passar al Departament d'Educació i el Departament d'Educació és qui determinarà el centre si obri o no obri. Jo interpreto que avui no, avui ja dic que no, però jo crec que la setmana que ve, si no passa res, jo crec que ja es podran els alumnes anar a les aules.
En cas que l'institut no pogués reobrir la setmana que ve, els alumnes d'ESO farien classes telemàtiques i els de batxillerat en aules d'altres centres educatius del municipi. Solans torna a reclamar la construcció d'un nou institut en una zona segura de la població.
Més coses. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut a Múrcia tres persones per assaltar un camió carregat de marihuana a la localitat de Bàscara, a l'Alt Empordà. Els atracadors es van disfressar de policies per després robar la droga que ells mateixos acabaven de vendre, explica'ns Jan Antonés.
El 28 de maig es va iniciar la investigació arran de l'assalt del camió que conduïen dos dels narcotraficants a Bàscara. Les investigacions confirmen que els atracadors van posar balises de geolocalització al vehicle i es van fer passar per policies per robar la droga que havien venut. Segons confirmen les fonts policials, els lladres haurien amagat la marihuana a un bosc proper al lloc dels fets. Els Mossos hi van trobar gairebé 9 quilos d'aquesta droga amb un valor de mercat que podia arribar a 56.000 euros. Les detencions es van fer el 6 de novembre i la policia ho va fer públic avui. Dels 5 possibles implicats hi ha 3 detinguts, 2 acusats de l'assalt violent i el tercer és el presumpte transportista de la droga. L'altre transportista, acusat, va morir per causes naturals durant la investigació. Pel que fa al cinquè sospitós, encara està pendent de detenir. La investigació continua oberta.
Els treballadors de l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp, han començat aquest matí un seguit de mobilitzacions per exigir millores urgents en les condicions laborals i de gestió del personal municipal. Diuen que la situació és insostenible. L'equip de govern consistorial es compromet a abordar les millores en l'àrea de personal. Josep Ramon Ruiz, el conflicte laboral fa temps que s'arrossega?
Sí, diuen que la situació ve de lluny, però que ara ha arribat un punt crític que cal revertir. Asseguren que tot el personal ha dit prou i afirmen que les mobilitzacions no s'acabaran fins que no hi hagi canvis en les polítiques de personal. Carles López, president de la Junta de Personal de l'Ajuntament.
Això no s'acabarà fins que nosaltres no veiguem un camí, no veiguem un full de ruta i no veiguem solucions tangibles. Fins ara, l'equip de govern actual i els anteriors. És una situació estructural i enquistada en aquest Ajuntament. No s'ha valorat el treballador públic.
Els sindicats denuncien una gestió deficient de recursos humans amb sobrecàrrega de feina i la impossibilitat de cobrir baixes per la falta de convocatòries de borses de treball.
Ens trobem davant la situació de que hi ha una manca generalitzada de personal. Això significa que el servei públic doncs s'està ressentint per jubilacions, per baixes llargues, no es fan substitucions, les borses de treball estan caducades, o sigui, la situació realment és a un nivell bastant crític ara mateix.
CESIF, UGT i Comissions Obreres també reclamen els augments salarials pendents dels treballadors.
I avui el nostre clic del dia és per la piulada X del compte d'Enric Gomà, que es diu El Carrer, on es veu una imatge que ha aparegut a Sant Joan de les Abadesses enviada per l'August Bové, explica aquest compte. En la tanca d'unes obres que s'estan fent al municipi hi han aparegut dos rètols peculiars, enganxats amb celo. En un hi ha el senyal del triangle de perill i a sota hi diu jubilats treballant. A dins del triangle hi ha un dibuix d'un home gran amb barret i les mans a l'esquena mirant unes obres darrere d'una tanca, i al costat el mateix dibuix però amb una explicació de les tarifes per a jubilats, on diu: per badar i mirar com treballen, 10 minuts, 2 euros, 30 minuts, 5 euros, i una hora, 10 euros. Perdó, i afegeixen: informació del projecte i avenç de les obres, 20 euros. Signat al cap d'obres. Una manera divertida de saludar les persones jubilades que sovint es dediquen a mirar les obres dels seus pobles. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Els càmpings del país estan aquests dies en el punt de mira després que el govern ha alertat que 4 de cada 10 estan en zones potencialment inundables. Preocupa especialment el risc de 16 establiments situats al Pirineu i al Prepirineu i també al litoral. I en aquest punt ens volem fixar en el cas de Blanes, a la comarca de la Selva. És el municipi de la demarcació de Girona que té més càmpings en zones inundables. N'hi ha 10. I és que, a banda dels que són a tocar de mar, n'hi ha a prop del riu Tordera. Alguns tenen plans d'autoprotecció, amb els quals reben alertes en cas de desbordament. Un sistema d'alertes primerenques. Laia Claret, qui té aquest sistema i des de quan?
Doncs mira, bon dia. Hi ha una associació de càmpings que són a tocar del riu Tordera, del municipi de Blanes i Malgrat, que tenen un sistema d'alertes des de l'any 2017. Es va començar a finançar amb fons europeus i rep dades d'estacions del Meteocat o d'estacions meteorològiques dels mateixos càmpings. També es van implementar dispositius per mesurar el cabal, com explica Josep Ametller, gerent del càmping Bellaterra, que és a Blanes.
Comprar alguns sensors, que vol fer un de tots, i fer-los instal·lar. I el manteniment, això, nosaltres paguem això. Tordera amunt.
L'acaba de dir, vull un aquí, saps?
Una empresa gestiona aquestes dades i, en cas d'incidència, envia avisos.
Les alertes aquestes els envien per e-mail, com amb SMS.
Cada càmping, doncs, té la persona que els rep. Jo, en el meu cas, són 3 persones. Però si jo no hi fos, aquí hi hagués algú més.
El sistema d'alertes té diversos graus, de menor a major. Protecció Civil de Blanes està coordinada amb els establiments turístics. Josep Puy, el responsable, detalla com funciona.
Cada càmping, dins d'aquests valors, i els hi donarà una feina a fer. Quan el nivell sigui més alt, probablement amb tots sí que coincidiran que serà l'evacuació del càmping. Però amb el nivell 1 i 2 anirà en funció de la capacitat del càmping, de la zona on estigui, perquè no tots estan allà mateix. Un està més a davant de mar, l'altre està més al costat del riu.
Ametller també insisteix que la desembocadura de la Tordera és una llacuna i que en cas d'inundació no seria similar al País Valencià.
Aquí si hi hagués una crescuda de la Tordera, com que tot és un pla, això és molt planer, hi ha molts quilòmetres de planer, doncs, bueno, pujaria el nivell de l'aigua una miqueta, però l'aigua no correria. És com en un tancant de futbol, que vas tirant aigua allà, però clar, l'aigua no pot córrer perquè no hi ha tants nivells.
Als anys 70, Blanes va patir inundacions als carrers per sota de la riera, però posteriorment es va canalitzar. L'últim temporal fort que van tenir va ser el Glòria a finals del gener del 2020 i Blanes no va patir inundacions greus.
I al Pirineu, els càmpings en zones inundables busquen fórmules per evitar els trasllats o tancaments que es podrien plantejar i instal·laran sistemes d'alerta i de contenció per guanyar seguretat. Unes obres que, de fet, diuen que volien fer des de fa temps i ara culpen l'administració del retard a l'hora de fer-les, però celebren que ara els prometin els recursos necessaris. Anem a sort, Pau Rovira, el que segur és que l'oposició frontal del sector al plantejament del govern, oi?
Hola, bon dia. Doncs sí, el sector dels càmpings del Pirineu rebutgen del tot la possibilitat de tancar o traslladar equipaments situats en zones de flux preferent, és a dir, fàcilment inundables. Asseguren que això no serviria de res, ja que s'inundaria tot el territori i que, per tant, cal treballar en la prevenció. Per això, diuen, fa anys que treballen en implementar sistemes d'avís a les capçaleres dels rius i també fer obres de contenció per guanyar seguretat. Unes obres que, tal i com ens ha explicat la presidenta de l'Associació de Càmpings de Muntanya, Montserrat Arnau, s'han anat avançant
avançant una mica, però sempre han estat frenades pel govern.
Han pres moltes mesures. Vull dir, ja fa molts anys que ja estan treballant això. I més aviat ha sigut l'administració que no ha col·laborat en solucionar-ho, perquè canvis de Lleida i així han ficat sensors als rius, han fet moltes coses, han fet muros, han fet coses, i ha sigut l'administració que els hi ha parat sempre.
Ara sembla, però, que hi ha un canvi de parer. Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida.
Parlar amb la consellera Parlon, he demanar-li que abans de que prenguin la decisió de tancar càmpings busquem, en aquells casos que sigui possible, mesures alternatives. És evident que el principal és la vida de les persones i la seguretat d'aquestes persones. Però també és cert que si trobem mesures que ens permetin preveure la possibilitat que es produeixi una inundació, doncs això pot fer possible que alguns d'aquests càmpings, evidentment, continuïn oberts. I la Diputació, doncs, assumirà el cost que pugui costar fer aquest tipus d'actuació.
Una decisió, aquest canvi, que ha estat celebrada pel sector.
Doncs sí, exacte. Així ens ho ha reconegut Cel Feliu, presidenta de l'Associació de Càmpings de Lleida.
Trobem una molt bona notícia que s'hagi trobat finançament per a la implantació de les eines de gestió del risc en cas d'inundacions. Cal pensar que aquestes eines serviran per tota la població que es troba en zones inundables, ja siguin càmpings, altres activitats o poblacions prop de les lleres del riu.
I també pels municipis del territori que no volien perdre aquestes instal·lacions. Marc Peró és l'alcalde de la Pobla de Segur.
Al final, les activitats econòmiques que s'han de mirar de fer coses perquè això no es deixi de fer, vull dir, que busqui la manera de fer-ho.
I pel que fa a la Vall d'Aran, segons han confirmat fonts de l'ACA, la informació sobre risc d'inundació dels càmpings publicada per territori es basa en dades del 2014 i, per tant, encara es treballa per actualitzar-les.
La central nuclear Vandellòs 2 al Baix Camp haurà d'aplicar més mesures de reforç per resistir grans terratrèmols. Manel Sastre, Tarragona, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Aquesta és la conclusió principal de l'estudi que s'ha fet en totes les centrals nuclears de l'Estat aplicant una nova tecnologia i metodologia.
Sí, i ara mateix Vandellòs 2 està fent un altre informe complementari que el que ha de fer és identificar l'impacte que tindria a la planta un sisme com el que estableix aquest nou estudi. Les tres centrals catalanes, de fet, ja van invertir 100 milions d'euros ara fa uns anys per reforçar les mesures de seguretat davant grans terratrèmols després dels requeriments derivats de Fukushima, al Japó. I van passar de 0,2G a 0,3G. Aquesta és una dada que té en compte l'acceleració del terreny per les zones sísmiques, que són, de fet, les que poden provocar els danys més importants a les centrals. Ara, amb aquests nous resultats, s'està analitzant com actuar i quines millores caldria aplicar per garantir un terratrèmol, garantir la seguretat en un terratrèmol molt més fort. Alberto García és un dels los técnicos de l'àrea de ciències de la Terra del Consell de Seguretat Nuclear.
Especialmente por su cercanía a la franja de la falla del CAM. Para el caso de Vandellòs 2, se va a realizar un estudio más pormenorizado de los sistemas y componentes que componen la central y cómo responden a las solicitaciones sísmicas obtenidas en los nuevos estudios, alcanzando escenarios de hasta 0,6 Gs.
Aquest estudi, dèiem que s'ha fet a tot el parc nuclear de l'Estat, Manel, però només Vandellòs ha de revisar els seus sistemes. Què ha canviat?
Mira, l'alerta, com deies, la va donar l'estudi tècnic aquest que va encarregar el Consell de Seguretat Nuclear els últims anys a totes les centrals de l'Estat, i és que s'han utilitzat nova tecnologia i també nova metodologia, i s'han fet estudis també de camp sobre el terreny, amb noves eines tècniques i amb metodologies específiques.
Estos trabajos han incluido extensas campañas de trabajo de campo a nivel local y regional, el uso de opinión de expertos, así como revisión bibliográfica y toda la información recabada, se ha incorporado un modelo probabilista para caracterizar adecuadamente las altas incertidumbres inherentes al tipo de cálculo de peligrosidad sísmica.
L'objectiu del Consell de Seguretat era identificar les vulnerabilitats més significatives a les plantes davant episodis sísmics molt greus, encara que la probabilitat que hi hagi aquests terratrèmols sigui molt baixa en els pocs anys que queden per tancar aquestes plantes. Recordem que els tres reactors catalans, ESCO 1, ESCO 2 i Vandellòs 2, s'han de tancar entre els anys 2030 i el 2035.
Gràcies, Manel Sastre. Bon dia.
Bon dia.
Dos quarts i mig de dues, 6 de cada 10 adolescents van patir algun símptoma de malestar emocional l'any passat, segons el baròmetre de Joventut i Salut. Per fer-hi front, el projecte ENCA, impulsat per l'Hospital Sant Joan de Déu i la Fundació Zurich, ha donat eines de gestió emocional a més de 100 centres educatius i més de 7.000 alumnes i les seves famílies. Mònica Mas.
Bon dia. La resiliència és l'eina que permet als joves gestionar un malestar emocional que, en alguns casos, quan és sostingut en el temps i en un entorn desfavorable, pot acabar en un trastorn mental. El programa GENCA és obert a tots els centres educatius i a través de 8 sessions amb psicòlegs i orientadors es donen eines als adolescents de primer i segon d'ESO, a les seves famílies i als mestres perquè puguin aprendre a resoldre qualsevol conflicte emocional. Esther Camprodon és psicòloga de Sant Joan de Déu i directora del projecte GENCA.
Assertivitat, autorregulació emocional, autocontrol, habilitats socials, cognició social i de manera transversal es treballa el mindfulness amb la finalitat d'aprendre a parar, pensar sense jutjar.
Camprodon afegeix que aquest tipus d'eines sobre la resiliència hauria de ser una assignatura més als instituts, igual com ho són les llengües o les matemàtiques, perquè en la vida adulta, diu, hauran de resoldre també problemes emocionals. Per promoure tot plegat, Sant Joan de Déu i Zurich Foundation han organitzat pel 30 de novembre al CCCB de Barcelona el festival Viva la vida creixent en benestar emocional, on a través de tallers, concerts de música i activitats volen sensibilitzar aquesta problemàtica que afecta cada cop més joves.
A Lleida, els 2.200 treballadors de la Diputació i la Paeria no tindran aquest any el tradicional lot de Nadal que rebien. Les dues administracions han decidit no entregar-los després d'una sentència del Tribunal de Comptes que els ha vetat en un ajuntament de la Comunitat de Madrid. Noelia Caselles, perquè ho entenguem, què diu aquesta sentència?
Bon dia, Marta. La sentència fa referència a l'Ajuntament madrileny de Venturada i considera que, com a administració pública, no pot utilitzar diners públics que vagin a parar a patrimonis particulars. A més, condemna l'alcalde a pagar els 11.000 euros que van costar els lots repartits l'any 2021. Amb aquests antecedents, tant la Diputació de Lleida com l'Ajuntament de Lleida han decidit que aquest any no repartiran lots als 2.200 treballadors i col·laboradors que en rebien, 700 de la Diputació i 1.500 de la Paeria. La diputada Sandra Castro és la vicepresidenta de la Diputació de Lleida.
La sentència ens obliga a totes les administracions a tenir present que aquest tipus de compensacions als treballadors, que en aquest cas serien amb espècie, doncs no es poden fer. És diferent en el cas de les empreses privades, en què sí que hi ha hagut diferents sentències de la Sala de lo Social que avalen com a drets reconeguts, però en el cas de l'àmbit públic doncs això no es considera així.
Noelia, en els dos casos els lots es compraven a través d'una licitació.
Sí, la Diputació, per exemple, els encarregava la Fundació Ilercis, que treballa amb persones amb discapacitat i amb productes de proximitat, i costaven 46.000 euros.
I, per tant, estàvem aportant, no?, contribuint amb aquest valor social que tenia el lot, més enllà dels productes en si.
Pels mateixos motius que a Lleida, aquest Nadal tampoc s'entregaran lots als treballadors de la Diputació de Tarragona.
Gràcies, Noelia. El Baix Empordà, concentració aquest migdia a Palamós contra la tala d'arbres del Passeig de Mar. L'Ajuntament en vol eliminar 130 i substituir-los per arbres joves en el marc del projecte de reforma del passeig. Una protesta que sembla, Fèlix Martín, ja té uns primers resultats.
Sí, bon dia. De moment, els manifestants han aconseguit el compromís de l'Ajuntament de repensar el projecte. Segons ha explicat, acabada la protesta, Guillem Lorente, del col·lectiu Salvem la Pineda d'en Gori.
I hem actuat immediatament proposant una reunió amb l'alcalde i aquí, de moment, el que tenim és una declaració d'intencions de modificar una mica el projecte per tal de salvar la major part d'arbres possible a partir d'aquí. Però el que tenim és una declaració d'intencions. Encara no tenim compromisos ferms i és el que esperem per part de l'Ajuntament, perquè rectificar és de savis.
Tot això per una tala que considera del tot desproporcionada.
És un projecte que contempla tallar 133 arbres i posar-ne 200 nous. Algo així com si es tractessin de mobles, que treus els vells i poses els nous. La cosa és que els arbres vells preserven molt millor el que és el refugi climàtic, perquè absorbeixen més CO2. En aquest sentit, ens hem trobat amb uns fets consumats, s'han començat a talar arbres indiscriminadament.
Veïns i entitats ecologistes de Palamós accepten que es treguin els plàtans malalts, però no tots, i que els que estiguin bé continuïn al seu lloc.
Va, que aquesta hora ja fa gana. A la Seu d'Urgell avui començaran a arribar els cuiners i cuineres que aquest cap de setmana hauran de preparar més de 8.000 racions de ranxos i escudelles. El centre de la població es convertirà en una cuina a l'aire lliure per acollir l'onzena edició de la trobada d'escudelles, ranxos i sopes històriques de Catalunya. Anem cap a la Seu. Eloi Barrera, bon dia.
Així és, bon dia. El passeig Joan Brodia o el centre de la ciutat ja s'ha preparat per col·locar-hi les brases i les olles perquè aquestes receptes vagin fent xup-xup. Tots són plats tradicionals, com l'anfitriona, la calderada de la Seu d'Urgell, que va començar fa més d'un segle com una sopa benèfica per combatre el fred.
Jo havia sentit a dir que havia estat un any, un hivern molt dur, de molta penúria,
i que llavors els ramaders, cansaladers i carnissers es van posar, van dir, hauríem de fer d'allò, van fer una olla de caldo de l'escudella.
El Joan Vilarrubla representa la confraria de Sant Antoni Abat. Ells són els anfitrions d'aquesta trobada de la Seu, que convida 15 colles. Això vol dir que aquest diumenge es podran tastar 15 ranxos i escudelles diferents, com explica la Pepita Bullic.
Tothom cuina la seva escudella o el seu ranxo, el que faig, i porta en general els ingredients de la seva localitat. Són totes diferents, vull dir, totes escudella, però les heu de provar perquè és genial. Totes són diferents.
La majoria són de Catalunya, però vindran dues colles convidades d'Andorra i una de Barallo, el Piemont italià. La Lara Sanz els ha ajudat a preparar la seva sopa, que es diu pentolone.
Clar, jo els hi deia dir que em falten els tomàquets. Em digueu que voleu fer un guisat amb tomàquets i això. Dic, i els tomàquets quants? No, 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 això ens ho portem nosaltres. Deu ser una espècie, el seu tomàquet especial, el seu pomodoro, m'imagino.
Aquest diumenge començaran a cuinar a partir de les 6 del matí i es podran tastar a partir de la 1. Entre totes les colles repartiran més de 8.000 racions de sopes, ranxos i escudelles.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Passa minut i mig, no, d'aquí un minut i mig arribarem a 3:15, ara sí. Tornem cap a Lleida perquè fa poca estona que ja s'han fet públics els guanyadors dels Premis Literaris, els que s'entreguen justament aquesta tarda a la Seu Vella. El Josep Vallverdú d'Assaig se l'ha adjudicat aquest any, Noèlia, una obra històrica.
Sí, Marta, un assaig històric sobre el militar Enric Pérez Farràs, que va ser el cap dels Mossos d'Esquadra durant el govern de Francesc Macià i un home clau en aquell període de la Segona República, com ha explicat l'autor de l'obra, el periodista i polític banyolí Pere Bosch.
El 14 d'abril de 31, la persona que acompanya Lluís Companys a prendre possessió del govern civil és Pérez Farràs. El 6 d'octubre del 34, la persona que s'enfronta en el piquet enviat per Domènec Batet i la que assumeix el comandament de la Generalitat és Pérez Farràs. La persona que el 19 de juliol, quan hi ha l'aixecament militar, és l'encarregat de detenir el cap de l'aixecament Manuel Godet és Pérez Farràs i és la persona que el condueix en presència de Lluís Companys.
L'obra es titula El soldat lleial i el jurat ha valorat la coherència i l'estructura, així com la tensió dramàtica que aconsegueix per reflexionar sobre la relació entre el poder militar i el polític.
I en poesia, el premi Màrius Torres es queda a Balaguer.
Sí, l'ha guanyat el també periodista i poeta i agitador cultural Carles Maria Sanuí. Ho ha fet amb l'obra Les despulles, de la qual han valorat la diversitat de registres expressius, les referències culturals i la transcendència dels temes que tracta, que van des de la solitud fins al dolor, l'amor i la mort. I ho fa amb ironia, com ha volgut destacar el seu autor.
Ho fa amb una clau irònica, però ho fa també amb una clau no tant de dolor, potser, però sí de constatació de que ja tenim una edat. I que, nois, això es va acabant.
Els premis s'entreguen aquesta tarda en una gala a la Seu Vella de Lleida, durant la qual s'homenatjarà el polític i promotor cultural Jaume Magre en l'any del centenari del seu naixement.
I tot a punt a Torelló, a Osona, per la 42a edició del Festival de Cinema de Muntanya. Arrenca aquest vespre amb un espectacle inaugural dedicat a l'illa de Madagascar. El certamen, tot una referència internacional en el seu gènere, s'ha allargat 10 dies i inclou una 50ena de pel·lícules a concurs. Aquest any s'havien presentat 154 films i documentals de 34 països, una de les xifres més elevades de la història. Nàtia Dell, és el primer cop que el festival posa el focus en el continent africà?
Exacte, Marta, bon dia. En concret, a l'anomenada Illa Vermella, o vuitè continent, per la seva gran biodiversitat de fauna i flora i moltes espècies endèmiques com els famosos lèmurs. Joan Salaric, director del festival.
El fet de que sigui un país amb molta tradició oral, això ens permet explicar moltes coses. La prova és que, tant en l'espectacle inaugural com en altres activitats que fem, sortiran molts contes. El culte als ancestres, molt important també.
L'espectacle Veus de Madagascar permetrà viatjar al públic a través de protagonistes malgaixos, com la directora de cinema Mari Clements o el reconegut músic internacional Quilema, a qui escoltem de fons a la pel·lícula Fanantenana, on explica la importància de la música per als infants de l'illa, que és molt pobra.
I quin altre plat fort té el festival?
Doncs mira, l'altre plat fort és l'estrena del documental Marca 84, que estem escoltant, coincidint amb els 40 anys de la primera expedició femenina europea a l'Himàlaia i la segona del món, que eren tot catalanes. 4 de les 6 alpinistes d'aquella gesta explicaran l'aventura al festival. Però nosaltres hem parlat abans amb la cap de l'expedició, la Mary Puig.
Som més conscients ara de lo que vam fer que en aquella època. El que volíem fer era sortir, no?, experimentar, anar a altres llocs. Vam obrir camins, no?, a les expedicions de dones.
El director de la pel·lícula és el biguetà Miquel Pérez.
En el seu moment sí, va tenir una mica de ressò, però després era una expedició oblidada. I ja des de fa bastants anys hi ha moltíssimes dones fent muntanya, fent escalada, fent alpinisme, i les del Cantega, doncs, varen posar unes quantes també d'aquestes pedretes.
The Karakoram is the widest mountain range in the world.
Nati, per acabar, què més hem de saber d'aquest festival de muntanya?
Doncs mira que després d'una acurada selecció competiran pel gran premi del festival mig centenar de pel·lícules. Unes xifres que demostren, segons el director del festival, que el cinema de muntanya s'ha recuperat perfectament de la pandèmia amb una salut de ferro.
Hi havia ganes, suposo, i hi havia molts projectes que van quedar enterrats, s'han posat a la llum i s'està treballant, i per això surten tantes pel·lícules.
Aquest any es reforça la programació paral·lela amb activitats diàries al Camp Base, es consolida també el Torelló Mountain Wines amb una vintena de cellers, i també dir-vos que aquest any el festival obre una finestra a la plataforma 3CAT amb la reestrena d'una col·lecció de pel·lícules i documentals que s'han projectat al llarg d'aquests més de 40 anys d'història del certamen.
Amb la voluntat de consolidar-se com a referent i després de l'èxit de l'edició anterior, avui arriba la tercera edició del BAT Festival. El certamen de música urbana fet en català, que se celebra a Santa Coloma de Cervelló, seran 15 hores i més d'una vintena de propostes de música gratuïta i en directe des de l'aparcament de la Colònia Güell. David Àngel, l'organització ja no dissimula aquest ambiciós objectiu.
Hola, Marta, bon dia. Després de l'èxit de l'edició anterior amb gairebé 1 miler d'espectadors, l'organització ja es reivindica com un referent en l'actual panorama musical. Així ho resumeixen des de l'entitat en Guillem Noia i en Marcel Carrion.
Consolidar el nom del festival. I diguéssim, doncs, d'aquí sortir d'aquest festival d'aquest any amb un nom ja, que la gent sàpiga el que és el BAT Festival, perquè l'any que ve i aquests anys doncs ja sigui una roda que vagi funcionant, saps?
El que diria que m'espero d'aquest festival és un festival que funciona molt bé a nivell d'organització, que no hi ha problemes, i el qual ens doni 4 tips que ens falten, 4 errors, diguéssim, dels quals haguem d'aprendre per ja estar professionalitzats, no al 100%, però molt a prop, l'any que ve poder fer un festival que sigui perfecte.
El festival vol ser un aparador del talent emergent que fa música urbana en català, però també compta amb el reclam de noms ja consagrats. El raper Valle Valle, el grup de trap Pound Gang, Desplaça o Cursàs, entre d'altres, participaran en aquesta edició del BAT Festival. Carrion i Noia impulsen el certamen amb la voluntat de cultivar un estil de música fet en català que al Baix Llobregat és testimonial o pràcticament inexistent.
Tampoc crec que la música urbana al Baix Llobregat sigui de lo més top que hi ha, diguéssim, però...
O més que res catalana, música... O sigui,
clar, exacte, parlant del català.
Urbana sí. Catalana al Baix Llobregat, sí que és veritat que si te'n vas a Barna o altres llocs trobes molta més, però bueno, que també el que intentem és amb el festival aquest com potenciar la roda i que la gent s'animi més, saps?
El BAT és un festival que va néixer fa 3 anys, després que la proposta va guanyar una subvenció de 2.000 euros pel projecte Pasta Jove, impulsat des de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, amb la voluntat de donar veu i visibilitat als artistes emergents de Catalunya que fan música urbana en català i que passen desapercebuts per la gran majoria de mitjans generalistes.
I joc tradicional, però sobretot d'estratègia, col·laboratiu i matemàtics, la proposta d'aquest cap de setmana a la Fabra i Coats de Sant Andreu és el Festival del Joc d'AU, Valeria Vareda.
I és que el sector del joc passa un bon moment, com reconeix la nova directora del festival, Anna López.
És una indústria cultural que ara està creixent, que està agafant molta embranzida, no?, i que, sobretot postpandèmia, veiem com explosiona les cases el joc de taula. I és una proposta també allunyada de les pantalles, una proposta que connecta i una proposta que ajuda a les famílies i als adolescents a socialitzar i a generar vincles.
Avui a la Fabra i Coats hi ha escoles i instituts. La Daniela, la Nausica i l'Hugo ens expliquen a què els agrada jugar.
El virus i l'uno.
A mi m'agraden els jocs de misteri com el Cluedo,
Però també m'agrada molt la Oca i l'Uno.
El Virus, el Monopoli, el Cluedo, coses així com més de rol.
I són conscients que jugar els ajuda.
Pots aprendre sigui en jocs de mates o també d'estratègia o d'intel·ligència.
Tens que fer també en algunes superacions i jo crec que al final t'acaba ajudant a com a desenvolupar la teva ment.
La seva professora, l'Anna, ens amplia la resposta.
S'han de cooperar, s'han de posar d'acord, han d'intentar resoldre conflictes sense arribar a males paraules, al contrari, han de pactar. I això és molt important per la vida quotidiana de les persones. Els jocs cooperatius serveixen moltíssim per conèixer els altres i, a més, gaudir de passar l'estona amb els companys i els amics de la classe.
L'empresa De Vir té un catàleg amb més de 300 jocs vius, és a dir, que encara es demanen. Catan és un dels seus jocs estrella. Sentim Quim Dorca, director de màrqueting.
El que fa és carregar-se l'economia especulativa del monopoli i construir un joc d'interacció comercial en la qual has de pactar amb els altres si vols guanyar.
També ens parla de per què agrada jugar.
Jugar no és només seure amb la gent que t'aprecies i tot això al voltant d'una taula i passar-t'hi hores, sinó que, a més, no són els daus que decideixen com funciona la cosa, sinó són les teves habilitats.
L'any passat van passar pel dau 35.000 persones.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. Som en un cap de setmana que es decidirà el Mundial de Motociclisme i serà en una cursa a casa nostra. Era un gran premi que s'havia de disputar a Xest i que finalment es fa a Catalunya i serà solidari amb recaptació per als afectats de l'Adan al País Valencià. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia. L'última cursa del Mundial suposarà l'última de l'Aleix Espargaró que es retira aquest cap de setmana. És una circumstància trista la que ha portat MotoGP a acabar el circuit de Catalunya i ell té moltes coses al cap. Damià Aguilar.
En primer lloc perquè el seu amic Jorge Martín es juga el títol de MotoGP i després perquè la retirada es produeix al costat de casa i també perquè ja sap què és guanyar el circuit i voldria repetir.
Òbviament, és el meu lloc preferit del món, aquest circuit, tot i que tinc que dir que ahir entrant al vespre amb la meva dona pel circuit era una sensació estranya perquè després de 20 anys acabant el Mundial a València, és com una festa. I es fa una mica raro estar aquí, però bé, intentarem que també amb totes les idees que ha tingut Dorna del Gran Premi de Solidaritat podem sumar i a nivell emocional, òbviament, que despedir-me a casa amb la meva gent és increïble.
Aquest matí, Aleix Espargaró ha estat 14è en el primer entrenament, Àlex Rins 17è a les 3, però la sessió que compta dels divendres. A Moto2, Xavi Artigas ha marcat el 29è temps i el pilot de Moto3, Joel Esteban, és baixa perquè es recupera d'una intervenció.
Gràcies, Damià. En futbol, avui la selecció espanyola juga a Copenhagen en partit de la Lliga de les Nacions amb la presència de 6 catalans.
Finalment, el central de Barça, Pau Cubarsí, no jugarà. És un dels 3 jugadors que el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha descartat aquest matí per enfrontar-se al vespre a Dinamarca. Qui sí que podria jugar és el també blaugrana Marc Casado, que debutaria així amb l'equip absolut. Casado durà el dorsal 15. A més d'ell, amb Espanya també hi ha els catalans Marc Cucurella del Chelsea, el porter de l'Arsenal David Raya, Òscar Mingueza del Celta i a blaugrana Dani Olmo, a més del jugador de Barça Pedri. Dani Olmo explica com se sent en el seu retorn a l'equip espanyol.
Em sento bé, em sento important dintre i fora del camp. Soc un dels jugadors que més partits ha disputat en aquesta convocatòria. També tinc bastanta experiència en aquestes competicions.
També avui a la Lliga de les Nacions, entre altres, es disputen els partits Escòcia, Croàcia, Portugal, Polònia i Suïssa, Sèrbia.
Demà juga el clàssic de la Lliga Femenina, Real Madrid-Barça, que pot deixar mig títol decidit per l'equip blaugrana.
És el primer clàssic amb Pere Romeu a la banqueta del Barça. El partit servirà per comprovar si el Madrid pot fer ombra al Barça en aquesta temporada. Romeu té clar que el nivell de l'equip blanc ha pujat els últims anys.
Penso que el Real Madrid s'ha reforçat bé aquesta temporada, ha fitxat molt de la Lliga, ha habilitat altres equips i s'ha reforçat clarament ells. Penso que tenen una plantilla més extensa del que tenien les temporades anteriors. Penso que el seu nivell ha pujat, però penso que nosaltres també tenim un grandíssim equip.
Setmana de 3 partits per al Barça de bàsquet. Els blaugranes jugaran avui de nou a l'Eurolliga contra el París.
Defensen el lideratge en aquesta competició contra el 6è classificat al París. És un equip nouvingut a la competició, però que està donant un bon rendiment. Joan Peñarroya, el tècnic blaugrana, valora l'esforç de l'equip de jugar 2 partits partits en 48 hores.
Doble jornada d'Euroliga, poc temps, evidentment, per preparar un rival una mica típic, un equip que ja ve de l'any passat de dominar l'Eurocup, de tindre un joc molt dinàmic, un joc molt ràpid, un joc de moltes possessions, de molt atac individual, d'atacar molt bé el rebot ofensiu.
El Barça-París és a 2:15 amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I a la Lliga Femenina de Bàsquet el Joventut és 5è, després de guanyar 93-84 contra l'Araski amb 20 punts de Koulibaly.
En handbol, el Barça perd Dika Mem, que ha de passar pel quiròfan.
L'operaran dimarts que ve, dia 19, d'una luxació a l'espatlla dreta, la intervenció a l'Hospital de Barcelona, càrrec dels doctors Francesc Soler i Jordi Puig de Llívol. Llavors se sabrà quant temps estarà Mem de baixa. Els blaugranes es mantenen líders invictes a la Lliga després de superar i el Benidorm 44-30, 6 gols d'Aleix Gómez. Avui el Granollers, que és tercer, visita la pista de Valors, Calcué, a 10:15.
I atenció, perquè un històric del futbol català, el Sant Andreu, passa a mans japoneses. Ahir, per sorpresa, el club anuncia la venda.
Taiko Suzuki, també patrocinador del Mallorca i que patrocinava el Sant Andreu aquesta temporada, s'ha convertit ara en accionista majoritari. Ha comprat les accions al president actual, Manuel Camino, que mantindrà la presidència honorària del club que presideix des de fa 13 anys.
Volem arribar a categories professionals. Qui estima el Sant Andreu vol que això vagi bé i que això passi. Treballarem el procés, però no podem dir ni quan ni com passarà.
Important anunci que ha arribat només 3 dies abans del derbi contra l'Europa. I a la Lliga de Futbol Sala, avui Pozo, Múrcia, Indústria Santa Coloma, a les 9 del vespre, partit de la 6a jornada. Els colomencs 5ens visiten els murcians segons classificats.
No t'ho pots perdre.
D'aquí us en trauré jo. Torno al Festival de Cançons de Tradició Oral a Cassà de la Selva, 8a edició del Cantut, fins diumenge, amb una trentena de propostes, com aquest espectacle de la companyia Teatre Nu, Estimadíssims Malvats, a la sala del Centre Recreatiu, que per cert acaba de guanyar el Premi de Teatre Musical.cat amb Jordi Vidal com a millor intèrpret masculí en un rol de protagonista.
Era un fred dia de desembre.
I aquest vespre i demà el Sant Jordi Club de Tietz al Cruïlla de Tardor celebra el final de gira amb el seu èpic Solete, el seu amor gamberro que ha portat els Tietz a esdevenir el grup català més escoltat i obtenir un disc d'or i a traspassar fronteres amb una neosardana.